Cinema Paradís, com sempre, ens hi trobem a Jordi Orno. Jordi, bon dia, bona hora, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Molt bé, ens trobem davant d'unes eleccions. Saps? Posa cara de circumstàncies electorals, no?
És que...
Bueno, tu no tens gaire problema allà on te vius, eh?
No. Jo
perquè
no,
ets d'un poble de llista única.
Llista única.
I allà no hi ha hagut debat, ni hi ha hagut res.
Jo
que no ho has viscut?
Sí, que he viscut amb dos candidatures.
Bueno, vull dir que aquesta... M'ho volia dir...
I es va d'un extrem a l'altre, eh?
Exacte.
Es va d'un extrem als pobles... Ja hem d'entendre... Els pobles petits amb dos candidatures vol dir que dos candidatures arrastren a una bona quantitat de gent cap a un,
sí,
però
sí,
que
sí.
Estan totalment contraposats a l'altre. Però, en fi...
No, volia dir que aquesta vegada, aquestes eleccions, no has viscut aquells debats que hi havia,
no.
Perquè en els pobles el debat es fa, no als mitjans de comunicació, però en cas d'alguns que no n'hi ha, sinó al cafè, es fa al carrer,
sí,
es fa a la botiga...
Sí, per això t'ho dic, que
fa...
jo recordo quan hi va haver-hi més d'una, que llavors hi havia el caldillo propi de dos personatges, de dos veïns que s'enfronten en el millor sentit de la paraula per aconseguir doncs, l'alcaldia. I bé, esclar, llista única doncs, fa això, que sigui una cosa monòtona, no monòtona i sense cap mena d'al·licient. Però, esclar, sí que hi ha un al·licient. L'al·licient és que, i jo des d'aquí recolzo el fet de que encara que hi hagi una llista única, si tu tens la intenció de demostrar que el que vols és donar suport a aquesta gent que, no ens enganyem, es perden més hores que el que s'hi guanya en els ajuntaments d'aquests pobles petits.
Sí.
Per tant, el que s'ha de fer és anar a votar, encara que només hi hagi una llista única, perquè quan s'obri la urna, aquella gent que es presenta i que vol treballar pel poble... Pues majoritàriament a canvi de res, doncs tinguin la satisfacció d'una bona participació.
Exacte. El que passa és que encara hi ha un petit al·licient perquè hi ha les europees. Aquesta
sí,
vegada.
Sí.
Aquesta vegada. Però
jo separaria el gra de la palla i no perquè les europees no interessin, ha d'arrastrar a les municipals.
No, correcte.
Intentem-ho fer al revés. Que encara que no t'interessin les europees, que t'arrastrin les municipals a les europees. Per tant, un cop ja ets allà, doncs poses la butlleta. Que també hi ha el millor de dir, és que jo això de les europees no sé ni qui són ni qui deixen de ser, tot i que en els números que aquesta gent a mi no me diu res, al contrari, no. Doncs, bueno, agafes el sobre de les municipals. Ningú te diu que hagis de votar les dues.
No és obligatori, no és obligatori.
Ara, el que sí que no s'ha de fer, almenys des del meu punt de vista, és perquè no tenen interès en unes, no vaig a cap de les dues. Això...
I avui ja parlàvem abans amb l'Abel. Imagina't, aquí hi haurà poblacions com l'Estartit, que tindran tres urnes, perquè és una entitat municipal descentralitzada, i has d'escollir també el president. Imagina't que hi ha llocs d'Espanya, de l'estat espanyol, poblacions que tindran fins a quatre urnes.
Sí, quatre urnes.
Quatre
sí,
urnes.
Ja ho he sentit a dir. No sé si això... Algo dels cabildos o les diputacions rurales...
No. I a part, bueno, potser que n'hi hagi més, perquè també entitats municipals descentralitzades n'hi ha la resta de l'estat espanyol. Vull dir, aquí a l'Estartit, aquí a la més propera tenim l'Estartit, que hi haurà tres urnes, perquè hem de la llegir.
O sigui, europees...
O les europees, les municipals,
i llavors el
president...
El consell
sí,
de
l'entitat municipal descentralitzada.
Ah,
hi ha comunitats autònomes que tindran les eleccions autonòmiques,
les
europees, les locals, i després si hi ha una entitat municipal descentralitzada,
sí,
també igual també que l'Estartit.
Però
dic, va haver quatre urnes.
Sí, però, però hi ha llocs on ja és oficial que tenen aquesta urna de més... perquè ara no sé si és a les Canàries...
Sí, trien els cabildos,
que trien el cabildo insular.
Sí,
no
sí.
sé si és a Navarra que trien la Diputació Foral. És que hi ha llocs que, esclar, a nosaltres se'ns escapen perquè nosaltres vivim
estem acostumats en el nostre...
Evidentment, els de Torroella i l'Estartit saben que allà a l'Estartit doncs, hi ha aquesta entitat. Però mira, jo haig de ser sincer. Era un mot que desconeixia, o sigui, sabia que existia aquesta figura local, però que també tenien una urna en el moment d'eleccions. O sigui que, per dir-ho d'alguna manera, cada vegada que hi ha eleccions municipals a Torroella i l'Estartit, a l'Estartit tenen dues urnes. Això sí, és, bueno, això és el que he entès.
Des de fa... penso que són les segones, perquè no fa tant de temps que es...
O sigui, mentre sigui entitat municipal...
Sí, tindran dues urnes, sempre. Ja. Sempre. Oh, l'Estartit sempre tindrà... Bueno, l'Estartit i tots els pobles que... L'altre dia feien un reportatge i on hi ha més concentrades són a municipis de, diguem, de muntanya, alguns, que és clar que el nucli el tenen molt lluny.
Sí, esclar, i ells, pertanyen a un terme municipal, sí, però són entitats municipals
descentralitzades, perquè tenen una gestió...
El que abans se'n deia el Batlle Pedani.
Sí, 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 sí.
Jo quan era petit recordo això, hi havia molts llocs que hi havia Batlle Pedani.
El Pedani, sí.
Era el que no era batlle oficial, però sí que feia de batlle en aquest nucli, sí, que estava separat...
Estava separat, allunyat del principal.
No, sí. Doncs mira... Mm.
Bé, doncs, el que volia anar també... les eleccions també ha sigut motiu de pel·lícules de cinema.
Home, la setmana passada en vàrem estrenar dos.
Exacte.
La setmana passada, el Cas Impossible i el Necessitem el teu vot. O ens cal el teu vot. La pel·lícula és en versió catalana i castellana. Vull dir, sembla que varen ensopegar-ho el fet de que dues pel·lícules...
Ja va fer-ho esperar, això, Jordi.
Sí, sí, però vull dir que...
Entre tu i jo, que no n'escolta ningú.
No, no, però vull dir que és que... Ja, de totes maneres, no calia pensar-s'hi massa, perquè amb el temps que fa que estem de campanya, perquè, esclar, abans de les generals hi va haver tota la precampanya, sí, després hi va haver les... Es van acabar les generals i ja no va donar temps perquè la cosa reposés. Ja varen empalmar amb les municipals i europees. Per tant, aviam, si teníem previst estrenar aquestes dues pel·lícules a la primavera, tenien molts números que ens supeguessin alguna d'aquestes eleccions. El que passa és, clar, no tenen res a veure amb les d'aquí, perquè unes són... parla de les eleccions nord-americanes i l'altra parla de les eleccions franceses. Però és curiós que n'hi ha hagut moltes al llarg de la història de pel·lícules relacionades amb política i amb eleccions, però aquesta setmana, aquest any, coincidir que dues s'han estrenat en plena campanya nostra.
Es diu que aquí en pel·lícules així a l'estat espanyol parlant d'eleccions no n'hi ha gaire, però una sí que hi ha. És el Disputado Voto del senyor Cayo. Una pel·lícula que, del tot curiosa, que van a buscar aquell home allà fent campanya, al poble de Burgos, Paco Rabal, que està, sí, com sempre, esplèndid.
Ara podríem dir que, ara no sé els anys, però Hollywood en va fer una que es deia l'últim, amb Kevin Costner.
És la que te volia comentar.
I resulta que hauríem de saber de quin any és una i dir que n'hi és l'altra, perquè és que totes dues podria dir el remake americano de, o el remake espanyol de, perquè...
86 és el Disputado Voto del senyor Cayo i la d'en Kevin Costner és del 2008.
Vale, doncs els americans van fer un remake de la pel·lícula espanyola, perquè, aviam, salvant, evidentment, les enormes distàncies entre una i l'altra, la curiositat fa que vingui d'un vot el fet de que la balança se'n vagi d'un costat o de l'altre. Esclar, si aquest vot el circumscrius a un àmbit rural, petit, no gaire, és una cosa, però és que l'altre traslladen això corregit i augmentat, claro, a les eleccions nord-americanes.
El president, depenia el president d'aquell vot.
Depenia el president, perquè aquell vot feia que els vots electorals d'aquell estat, perquè així és com funcionen els Estats Units, s'anessin o cap a un costat o cap a l'altre. Perquè allà no és que vagin tants vots cap a un i tants vots cap a l'altre. No, el que guanya per un, s'ho endú tot.
Sí.
Per tant, esclar, allà sí que pot venir d'un vot. I aquesta era la història, doncs, de la pel·lícula de Kevin Costner i la del senyor Cayo, aquí.
Recordeu, recordo que, esclar, ell va votar i després la dona de la neteja es carrega la màquina, perquè allà votaven per màquina.
Sí,
i, esclar, no saben el que ha votat.
Allà és molt complicat, han de foradar.
Perquè al moment la dona de la neteja, perquè arriba l'últim, perquè l'home que era un juarguista, un borratxo, la seva filla l'obliga a votar.
Sí, la seva filla l'inscriu, perquè allà t'has d'inscriure per votar.
Sí, exacte.
I si no estàs inscrit no pots votar, però la seva filla l'inscriu i després de fer mans i mànigues aconsegueix votar i llavors llavors, després d'aconseguir votar, la màquina s'espatlla,
sí,
i, però esclar, el vot ja està emès.
Sí, esclar.
El que no es pot és comptabilitzar. I bueno, està, no, és una pel·lícula molt... És divertida, és un plan comèdia. El que passa és que se'ns escapa una mica en el visionat des d'aquí, perquè el sistema electoral és diferent.
És diferent.
Entenem molt més quan es parla de les eleccions. És com el que te comentava de les dues pel·lícules de la setmana passada, una ambientada a les eleccions americanes i l'altra ambientada a les eleccions franceses. Mm. Vulguis o no, encara que no siguin igual que les d'aquí, les franceses, si res més no, perquè bueno, hi estem ja acostumats, primeres voltes, segones voltes...
Exacte, van amb el sistema de voltes, el francès.
Clar,
sí.
Llavors, però com que això ja estem acostumats, perquè ja ens ho hem menjat a la televisió, quan en fan...
Sí.
Però als Estats Units, sí, sabem que hi ha primàries, sabem sí. que llavors... I que els vots electorals no va
com aquí. Ja
pots tenir
tot,
més vots personals a través de directes, però com que els vots electorals de Califòrnia no valen el mateix que els vots electorals de New Hampshire, per dir-ho d'alguna manera, doncs, esclar, pot ser que un candidat tingui més vots populars, però... sigui president l'altre. És un sistema d'elecció que, bueno, per les seves normes, doncs no és tan directe com sembla.
Exacte. Molt bé, doncs avui cine i eleccions, que és el que hem parlat, doncs, per aquesta proximitat d'aquestes eleccions que tenim aquest cap de setmana. I ara també, Jordi, els que vulguin anar a veure el cine, que hagin votat, i vulguin anar al cine...
O es pot votar i anar al cinema, o es pot anar al cinema
i després anar a votar.
Això és
depèn de la secció que vagis, també, Depèn de la secció que vagis.
Per això, pots anar a votar i després anar al cinema a la sessió de les 8, o pots anar a la sessió de les 4 i anar a votar abans de les 8.
Exacte, i quan surti de la sessió de les 8 perquè, ja pots saber
perquè
el
que sí està clar, i el que sí és assegurat, és que fins a les 8 del vespre els col·legis són oberts.
Exacte.
Encara que només hi hagi una candidatura.
Exacte.
A menys que hi hagi anat a votar tothom.
Però... I pensem que, és clar que primer s'han de comptar les europees,
sí,
i vol dir que els alcaldes trigaran més a sortir.
Això serà un...
Vull dir que serà llarg. Serà
primer les europees i després... I els llocs aquests on hi ha autonòmiques, ara no sé què va primer, si les autonòmiques o les...
M'imagino que les seran per més tard, les voldran acabar abans.
Hi haurà llocs que serà ben bé com una pel·lícula de Hitchcock.
Sí.
Perquè, clar, estarà tothom pendent de veure quin resultat és i primer s'han d'empassar tots els trailers i tots els anuncis que
sí,
representen les europees. O sigui, qui estigui pendent de la pel·lícula de les municipals haurà de primer empassar-se tot el que ve davant, que són les europees, que, esclar, depèn de quins municipis, no els interessen per res.
No. Molt bé, Jordi, doncs què podem anar a veure aquest cap de setmana?
Home, aquest cap de setmana arriba un dels clàssics de Disney, ara ja reconvertit en persones.
Molt mediàtic ha estat
aquesta
pel·lícula.
Aquest any és l'any de pel·lícules Disney passades a personatges...
A carn i os.
A carn i os, que se'n diu. Amb acció real.
Amb acció real.
Amb llenguatge cinematogràfic, diríem, amb acció real. I, bé... Ja hem vist l'èxit que va tenir Dumbo, ja vam veure l'èxit que va tenir El llibre de la selva, o La vella i la bèstia, pel·lícules que en el seu moment varen tenir un gran èxit com a animació i que després s'han anat convertint en pel·lícules d'acció real. Doncs bé, ara arriba Aladdin, pel·lícula d'animació de l'any 92, que, bé... Disney sempre basant-se en explicar aquestes històries que barreja, en aquest cas d'Aladdin, contes de les mil i una nits, amb aquest el conte de la làmpada meravellosa i el geni dels tres desitjos, amb les seves cançons, doncs ara ha fet la pel·lícula d'acció real i no ha fet res més que agafar pràcticament les imatges d'animació i fer-les fer a personatges. Perquè inclús hi ha un curt que la pròpia distribuïdora ha distribuït, que Disney, que es veu amb dues pantalles, o sigui, la pantalla partida, amb un costat, les accions que es feien amb l'animació i la rèplica que ara té amb acció real. Sí, o sigui, no han volgut sortir-se massa de l'estructura de la primera. Les cançons els han readaptat, però també consideren que són cançons ben vàlides per il·lustrar en aquell moment les imatges que estem veient a la pel·lícula. O sigui que el Mundo Ideal també l'escoltarem en aquesta versió, i com és habitual en Disney, traduïdes, que Disney, ja ho sabeu, les pel·lícules, les cançons les solen tenir la seva versió en diferents idiomes. Jo no vull pas dir que sigui amb tots, però l'espanyol sí que hi és, i això ja és una tradició que ve de Disney de fa molts i molts anys, perquè ell ja sempre feia dues còpies, una per al mercat llatinoamericà, inclòs Espanya, perquè si us en recordeu, les pel·lícules d'animació de Disney de fa molts anys, el llenguatge, el doblatge era hispà.
Sí.
No era espanyol.
No, més aviat mexicà.
Era hispà, perquè ja venia doblat de Disney. O sigui que això sempre ho ha curat.
I diguem que les cançons algunes vegades interpretats per cantants coneguts.
Sí, sí. No, habitualment sí. Habitualment, sí. Jo, la veritat és que hi ha un parell de cantants, en aquest cas un tal Zayn i una tal Xavier Ward, que es veu que sí, que qui sap de què va el món de la música sap qui són.
Però aquests surten també d'aquests concursos?
No, es veu que, segons sembla, un d'ells té alguna cosa a veure amb One Direction, que també... també és un grup d'aquells que ja no és només direcció única per les carreteres, però en fi, aquests dos interpreten el tema d'Un Mundo Ideal en versió original. Però bé, evidentment, com dius tu, sempre s'envolten, i també de directors coneguts, perquè Guy Ritchie és el que se'n cuida d'ara dirigir la pel·lícula Aladdin, en la que en Will Smith és el actor més popular dels que surten, és el que interpreta en el geni de la làmpara. Val? Ja tenim Aladdin en cartellera. Bueno, aquesta tarda. Continuem. Els personatges reals, ja saps que sempre hi són a la cartellera. Doncs aquesta vegada el personatge real és un tal Blaze Foley, que es veu que era un cantant de música country, folk americà, no massa conegut, i que ara, doncs, Ethan Hawke, aquest actor, doncs, s'ha posat darrere la càmera i ha portat la història d'aquest cantant a la cartellera. Per tant, no sé quina promoció haurà tingut. La pel·lícula, en principi, sembla ser que arriba en versió original, perquè, clar, com que molta part d'elles són cançons d'aquest propi cantant, doncs, esclar, ja els diàlegs ja també estan subtitulats. Ens arriba una comèdia italiana que es diu Como pez fuera del agua, que doncs parla de què passa quan un pare amb la seva filla, doncs aquesta filla li presenta la que serà la seva parella, i forma part d'un entorn social que no és el que el pare doncs estaria satisfet pel que voldria per la seva filla. Bueno, doncs aquest és el plantejament d'aquesta pel·lícula, que doncs aquest pare està separat de la dona, per tant pare i mare tenen visions diferents dels gustos de la seva filla. Comèdia italiana, doncs, per passar una estona bé. El terror també el tenim amb El Hijo. Si jo te dic que el plantejament de la pel·lícula és un nen que ve de les estrelles, que cau, que una parella que té problemes per tenir fills el recull i que té poders, tu a què et ve el cap?
Ostres, m'ha dit cap alguna cosa que ara mateix no m'assurt.
Bueno, doncs la memòria popular tothom diria Superman. Val? Sí, doncs aquí és tot el contrari. Resulta que aquí és el mal el que domina en aquest nen. I, és clar, els seus poders doncs no faran massa el bé, sinó que, per els motius que siguin, seran accions bastant malèfiques. A la pel·lícula es titula El Hijo, Elizabeth Banks, David Denham i el nen Jackson Dan són els protagonistes. L'última lecció és la quota francesa de la setmana. És una pel·lícula que ens parla de... està ambientada a la docència amb un missatge ecologista, i és un professor que arriba a una escola com a substitut i allà observa diversos comportaments no massa normals dels seus alumnes, i és que doncs, aquests alumnes tenen una preocupació força important per l'ecologia. Val a dir que està ambientada en un lloc on a prop hi ha una central nuclear. Viva la vida és una comèdia espanyola dirigida pel fill de Luis García Berlanga. I aquest José Luis García Berlanga, que és el fill, doncs, ens descriu una pel·lícula en què doncs, de les desgràcies econòmiques doncs, en fa una història que te la pots agafar una mica... amb gràcia. El protagonista perd la casa perquè l'havia posat com a aval en un negoci que no surt bé, i a partir d'aquí doncs tota una sèrie de circumstàncies que van envoltant doncs aquesta manca de calés per part d'aquest home quan la seva dona viu com si no passés res. I digues aquí les estrenes i ens anem a Torroella per acabar, que són una sola pel·lícula, El dia que vendrà. No fa pas molt la vàrem comentar aquí com estrena. És un drama romàntic britànic dirigit per James Kent i que Alexander Skarsgård, Keira Knightley i Jason Clarke protagonitzen, ambientada a Alemanya el 1946, mesos després d'acabar la Segona Guerra Mundial, quan un militar i la seva dona s'instal·len a Hamburg en una casa que és requisada als alemanys. Però aquests alemanys, per diverses circumstàncies, s'hi queden a viure, i aquesta relació provocarà tota una sèrie de contagiaments que afectarà a tots els personatges, tant habitants com de fora de la casa.
Molt bé, doncs tot això és el que ha donat avui d'ací a la secció que ens porta cada divendres amb en Jordi Orno, amb aquest Cinema Paradís, per parlar de cinema, i amb ell acabem la setmana. Però saben, sempre els recomanem que qui vulgui saber més, sempre amb el de cine dissabte a les 4 de la tarda. Amb en Jordi, fins divendres que ve. Jordi, moltes gràcies.
I que hi hagi sort a tots els que es presenten. Exacte. Per una opció o altra a les eleccions.
Molt bé, fins la setmana que ve.
Igualment, fins la setmana que ve.